Què tal? Molt bona tarda. Passen 4 minuts de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps de fer, com cada divendres, prèvia del cap de setmana esportiu avui, que és divendres 25 de novembre de 2016. Prèvia d'entrada de la jornada número 13 a la territorial futbolística, tant a primera com a tercera catalana. Tenim un interessant club de futbol sobrense, club de futbol Igualada, un Igualada que ha millorat els seus números, ha millorat els seus registres d'ençà l'arribada de Dani Gimeno, l'extècnic del club de futbol Vilanova, a la banqueta igualadina. Un bon duel, sens dubte, i un Igualada que, per fer així una mica de memòria, ja va guanyar la temporada passada aquí al municipal d'Aiguadols. Això és una altra història, és una altra temporada. Veurem com responen ambdós equips. Un sobrense que, no oblidem, ve d'empatar en el seu darrer partit al camp del Reus Deportiu B, i com diu el tòpic, haurà de fer bo el punt sumat diumenge passat amb els 3 que intentarà aconseguir aquest diumenge, com dèiem, a partir de les 5 de la tarda davant el Igualada. Bon partit també demà a la tercera catalana amb el Sitges, que buscarà una nova victòria fora de casa. No ho tindrà fàcil, bé, de fet no es té fàcil mai, però potser demà hi ha l'afegit, que és el camp del Sant Pere Molanta. Ja ho saben, ho diem sempre, ho diem cada any, ho diem cada temporada. És un camp difícil, un Sitges però que l'any passat ja va guanyar d'una manera bastant folgada, per 2-4. Ho intentarà de nou ara l'equip d'en Rafa Porres demà a partir de les 5 de la tarda davant un Molanta que, si més no, ha tingut una trajectòria força irregular, o està tenint una trajectòria força irregular. Per la seva banda, el club de futbol sobrense B, després del bon punt que va sumar a Òdena, se les veurà amb el Carme aquest diumenge amb el municipal d'Aiguadols a partir d'un quart d'una del migdia. En farem prèvia com cada divendres, però també hem de parlar de bàsquet, de la novena jornada amb la Lliga EVA. El bàsquet Sitges que ha encadenat una mini ratxa negativa de 4 derrotes consecutives juga fora de Sitges aquest cap de setmana, ho farà diumenge a les 11 del matí a la pista del Sant Adrià. Els precedents amb el conjunt de Sant Adrià del Besòs d'entrada no són massa bons, perquè els dos enfrontaments que s'han produït han acabat en victòria per al conjunt de Sant Adrià. En qualsevol cas, oportunitat per refer-se d'aquesta, com dèiem, ratxa negativa per als homes d'Edu Piñero. I atenció, perquè a la segona catalana d'hoquei patins, en partit de la desena jornada, el primer equip del Club Patí Subur Sitges jugarà demà al vespre a partir de les 8 a la pista del Club Patí Monjos. Lluita clara per dos equips, o entre dos equips, que són ferms aspirants a l'ascens aquesta temporada. De moment, lleuger avantatge per als sitgetans, 3 punts a la classificació, bàsicament perquè el Monjos va descansar la setmana passada, però partit interessantíssim demà a la pista del Monjos a partir de les 8 del vespre. Parlarem també de rugby. D'aquí uns moments saludarem Camilo Hanglin. Ell és un dels entrenadors del primer equip masculí del Rugby Club Sitges. De moment, trajectòria immaculada per als sitgetans a la divisió d'honor catalana. Li preguntarem, bàsicament, el secret d'aquesta bona campanya, almenys en aquest inici de campionat. Són les 4 i 7, tot això i d'altres qüestions, des d'ara i fins les 5. Vinga, doncs comencem ja amb aquest repàs al cap de setmana esportiu i, com sempre, el futbol base centra l'atenció en aquests primers minuts de programa. D'aquí uns moments intentarem saludar amb Isidre Gómez perquè ens faci doncs tota la relació de partits dels equips de la Blanca. Començarem, però, repassant, en aquest cas, els partits que disputaran els equips de la Unió Esportiva Sitges en matèria de futbol base, com els dèiem. 4 d'ells són els que juguen a casa. Aquest cap de setmana és el cas del Cadet A, que jugarà amb la Fundació Atlètic Vilafranca. Ho farà demà dissabte a partir de la 1:20. L'Infantil B ho farà davant l'Òdena demà dissabte a les 9 del matí, mentre que el Benjamí D s'enfrontarà amb el Club Deportiu Unribes demà dissabte a 1:15 del migdia. Pel que fa al Benjamí E, també jugarà amb la casa, ho farà davant el base Olèrdola demà dissabte a partir 1:15 del migdia. La resta, fora de casa tots. El juvenil A, al camp del base Vilanova, ho farà demà dissabte a 6:15. El juvenil B, al camp de la Pobla de Claramunt, dissabte a 12:00. L'infantil A, al camp del Cubelles, també demà dissabte, però 1:15. La Levi A, ho farà al camp del Gavà, l'escola de futbol Gavà, demà dissabte a 10:00. La Levi B, al camp també de l'escola de futbol Gavà, demà dissabte a 12:45. I la Levi D, al camp dels Sobirats, demà dissabte a 10:00. La Levi E, per la seva banda, jugarà al Nou Pinsbens, té derbi amb la Blanca Subur, demà dissabte a 4:45. El Benjamí A, davant l'escola de futbol Gavà, ho farà demà dissabte a 11:00. El Benjamí B, al camp de l'Òdena, demà dissabte a 11:00. El Benjamí C, al camp del Vista Alegre, a Castelldefels, demà dissabte a 11:15. El pre-Benjamí A ho farà també demà, però duret a 9:00, al camp de la Unió Esportiva Martinenca. El cadet B, al camp de l'Igualada, diumenge a 10:15. L'infantil C, al camp del base Torrelles, diumenge a 12:45. També diumenge, però a 10:15. La Levi C jugarà al camp del Martorell i, finalment, el pre-Benjamí B, al camp de la Unió Esportiva Calaf, diumenge a 12:00. Feta ja la relació de partits dels equips de la Unió Esportiva Sitges, anem a conèixer ja quins són els partits que jugaran els equips de la Blanca. Aquest cap de setmana tenim l'Isidre Gómez ja al telèfon. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs vostè mateix, cuando quiera.
Pues mira, el juvenil A jugarà a casa el diumenge a 4:30 contra el Ebre Escola Club de Futbol. El juvenil B es desplaça a Sant Boi per jugar contra el Sant Boià el dissabte a 7:30. També dissabte el cadet A juga a Pinsbens a 12:00 del migdia, perdó, el diumenge. El cadet B juga, sí, el dissabte a Pinsbens contra el Cubelles A 6:00 de la tarda. L'infantil A juga a Vegas dissabte a 2:00 del migdia. L'infantil B descansa i l'infantil C juga a Capellades dissabte a 12:00 del migdia. En categoria Alevin, l'Alevin A juga a Pinsbens dissabte a 12:00 del migdia contra el base Torrelles A. El B juga a Castelldefels el dissabte a 10:00 del matí. El C juga a Pinsbens dissabte a 4:15 contra el Vista Alegre A. El D juga a Vilanova contra el base Vilanova i el Tru dissabte a 10:45. L'E juga, com ja has dit, el derbi contra l'Unió Esportiva Sitges dissabte a 4:15 a Pinsbens. I finalment l'EF juga també a Pinsbens contra la penya jove de Roquetes el diumenge a 10:00 del matí. En categoria Benjamí, el Benjamí es desplaça a Cornellà per jugar el diumenge a 10:15. El B jugarà a Pinsbens dissabte a 12:00 del migdia contra el Prat AE. I finalment el Benjamí C jugarà a Vilanova contra el base Vilanova i el Tru dissabte a 10:45. El Benjamí aquesta setmana també descansa.
Doncs tot això és el que tenim pel que fa als equips de la Blanca Subur. Aquest cap de setmana ens ha informat, com sempre, l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
bon cap de setmana, que hi hagi sort. Adéu-siau.
Gràcies.
Són les 4:13 de la tarda. Seguim repassant, ara en aquest cas, els partits de futbol femení a la primera divisió, després d'aconseguir la seva primera victòria en el camp del Pubilla Casas. El primer equip femení del Club de Futbol Sobrense afronta la 11a jornada de Lliga rebent el Futbol Club Martinenc, partit que jugarà diumenge amb Aiguadols a partir de 3:15 de la tarda. A veure si les noies del Sub aconsegueixen per fi el que seria en aquest cas la primera victòria com a locals al municipal d'Aiguadols. Repetim, a 3:15 davant el Martinenc. L'infantil cadet afronta la 9a jornada rebent el Club Deportiu Morell diumenge a 11:15. I pel que fa a les més petites, també en partit de la 9a jornada a la 2a divisió a l'Evi Infantil, el Subu, les noies del Subu, que s'enfronten al Fontsanta Fatjó. Ho faran diumenge també a Aiguadols a 11:15 del matí. Anem al rugbi. A la divisió d'honor catalana es disputa aquest cap de setmana la 8a jornada i la 8a victòria buscarà el Rugby Club Sitges, que en rebrà la visita del Barcelona Enginyers Rugby B demà dissabte a partir de 2:45 de la tarda aquí a Santa Bàrbara, amb el camp de rugbi de Santa Bàrbara. Tenim l'ocasió de parlar uns minutets amb un dels entrenadors del Rugby Club Sitges, el Camilo Hanglin. Saludem perquè el tenim ja al telèfon. Camilo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿y tú cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Y vos? Imagino que bien. Imagino que bien, después de esta trayectoria, bueno, de momento, magnífica.
De momento, sí. Sí, vamos bien. Este año es mejor que el otro, por lo menos.
Y que dure. Si te pregunto por este inicio de campeonato, Camilo, ¿qué me puedes decir?
¿Qué te puedo decir? Bueno, que es el inicio, que esto recién comienza, que son los primeros partidos. Primero es una fase de donde los cinco de arriba competirán con otros cinco para ver quién es el campeón de Cataluña, en la segunda fase, que es después de Navidad, digamos. Uh-huh. Como primera fase está muy bien, digamos. La verdad, estamos haciendo bastante bien.
Una buena racha, sin duda, son 7 victorias consecutivas. Buscaréis la octava mañana con Ver, el segundo equipo en este caso. ¿Sensaciones de cara al partido de mañana?
Nosotros estamos jugando bien. Hemos logrado cambiar el círculo negativo que teníamos el año pasado a un círculo virtuoso, digamos, que cada vez nos hace jugar un poquito mejor. El equipo está mejorando partido a partido. Y mañana nos encontramos con el Ver, que necesita ganar para meterse delante, digamos, ¿no? Con los primeros 5, intentar ir a la división superior, a la división de honor catalana. Es un partido tan importante para ellos y nosotros queremos ganarlos todos. Uh-huh. Así que va a ser un partido bonito de ver, bonito de jugar.
Es decir, el factor presión es más para ellos que no para vosotros, sin duda.
En este caso, sí. Pero bueno, nosotros después del año pasado, perdimos muchas veces, nos quedamos con ganas de no volver a perder.
sin duda.
Así que lo vamos a jugar como si fuera el último partido y el más importante.
Camilo, si te pregunto, ¿qué ha cambiado? Son varias cosas las que han cambiado. Estáis en una categoría inferior, por así decirlo.
Sí.
Después de 2 años complicados, perdiendo más que ganando, sin duda, en División de Norbé. Pero el equipo también ha rejuvenecido.
Mucho, mucho. Una de las cosas que nos permitió bajar de categoría, digamos, es no estar tirando de jugadores que están más cerca de retirarse o con problemas de familia, problemas de trabajo, sino jugar con los chicos jóvenes, con los chicos que tienen ahora tiempo, ganas y juventud como para enfrentarse a estos partidos. No porque los que fueran un poco mayores no quisieran, sino porque no podían.
Yeah.
Porque los trabajos, las familias, es un deporte amateur. Entonces era muy costoso. Al tener 2 equipos teníamos que permanentemente estar tirando de gente que había que sacarla del trabajo, o de sus familias o de sus problemas, y eso siempre es complicado. Otra de las cosas que sucede es que el año pasado, al tener 2 equipos, que era lo que nos obligaba a la categoría, tuvimos que muchas veces ir sin suplentes, y en el rugby moderno ir sin suplentes, jugar con 15 o con 14 o con uno menos contra otro equipo es muy difícil. Este año tenemos el banquillo, gente queriendo entrar, esperando para entrar, con ilusión de entrar a jugar. Eso cambia mucho las cosas. La ilusión, la competencia entre los mismos jugadores para cada vez hacerlo mejor, es realmente muy importante. Más en un equipo amateur, que tu único empuje es lo que tienes adentro. No, nadie te paga ni te obliga. Así que tiene que salir de adentro. Uh-huh. Esto es lo que ha cambiado.
A partir de aquí, Camilo, ¿qué papel deben tener los veteranos?
El mismo que los demás.
Ya.
Mientras que se metan en la dinámica de que hay que venir a entrenar, de que hay que venir a esforzarse, de que hay que venir a luchar, y el que en mejor condiciones está ese sábado, sea veterano, joven, antiguo, moderno, de aquí o de allí, todos tenemos que empujar en el mismo carro y meternos en la misma línea, que es la de entrenar. de venir a superarse. Uh-huh. Eso es lo que ha cambiado.
Leía tu última crónica después de la victoria en Bañolas contra el Garrocha y hacías referencia precisamente a esto, ¿no? A que la media de edad ha bajado considerablemente, me parece que comentabas de 31 años, sí, a 23, prácticamente. Pero que quizás hacía falta un poco más de asistencia en los entrenos.
Sí. Bueno, porque seguimos teniendo el mismo problema. Ya. Tenemos por ahí 40 personas o 40 jugadores que quieren jugar, pero bueno, tienen trabajos, tienen familias, siempre tienes 20 que vienen. Esos 20 son los que terminan jugando. Uh-huh. Porque hacen el esfuerzo, porque vienen, y los en general se da que son los chicos jóvenes, ¿no? Los que tienen más tiempo y más posibilidades de venir.
Está claro.
Bueno, es por esto.
¿Qué tiene de bueno tener un equipo más joven y qué tiene de no tan bueno? ¿Quizá la falta de experiencia?
Sí, la falta de experiencia, y en el caso del rugby, digamos, los delanteros por lo general son puestos muy técnicos.
Ya.
La técnica se adquiere con la edad en general. No quiere decir que no haya uno que lo haya aprendido rápido, sino que en general lo aprende más con la edad, y después la musculatura, el tamaño muscular muchas veces se consigue con años de trabajo. Si no se acorta los tiempos, digamos, tomando algunas cosas o haciendo cosas que nosotros no permitimos, ¿no? De gimnasio y cosas por el estilo. La musculatura y los músculos se toman con la edad, o sea, se van sumando con la edad. Por ahí los niños jóvenes no están tan musculados, pero sí son mucho más rápidos. No tienen tanta experiencia, pero tienen ímpetu y ganas. Uh-huh. Bueno, tiene sus pros y sus contras.
Está bien.
Esto es lo malo. Lo bueno es que una vez que les enseñas a estos chicos las técnicas y después de 2-3 años de trabajar sinceramente en sus musculaturas, tenés equipo para rato. Y son gente de chiches. No se van a ir a ningún lado ni va a pasar nada raro con ellos.
Es decir, estamos hablando de un equipo, perdona Camilo, que tiene recorrido.
Sí, yo diría que muchos de los chicos tienen 18, 19 o 20 años. Les quedan 10 años, 15 de rugby. Así que vas a tener jugadores ahí que por ahí en los próximos 15 años los verás en ese equipo. Uh-huh. Eso es muy interesante para cualquier club.
Sin duda. Vais a superar esta primera fase sin problemas, como decías. Objetivo este año, Camilo. Sí que los entrenadores tenéis por costumbre hablar mucho del partido a partido, de ir sumando cuantas más victorias mejor. ¿Pero qué objetivo os planteáis todos? Cuando digo todos, tú, tus compañeros del cuerpo técnico, jugadores.
Hay dos objetivos que son para mí bastante importantes. Uno es cada día sumar más jugadores. Uh-huh. Los éxitos y las victorias, y el buen rollo, etcétera, y el buen club, te hace que cada vez tengas más jugadores. Y en vez de tener 30, tengas 40, 50, y un día puedas volver a armar un equipo B, y un día puedas volver a subir a División de Honor B sin sufrir tanto, ¿no? Si nos acompañan la estructura del club, estaría bien también. Ese es uno de los objetivos, ¿no? El objetivo será ser un poco más sano como equipo. No estar tirando de gente que no puede, sino o de los que tiran y los que puedan que vengan. Entonces el objetivo es sumar cada vez más gente a este ritmo de trabajo y a este ritmo de hacer las cosas. También hay un segundo objetivo, que es el éxito deportivo, digamos que al final la gente que está de afuera lo mira, si salís primero, segundo, tercero. Yo, por no decir demasiado, creo que deberíamos como objetivo estar entre los primeros cuatro. Uh-huh. Si tenemos un año muy bueno, mejor. Si tenemos un año malo, no nos irá tan bien y no entraremos entre los primeros cuatro.
Pues imagina,
los primeros cuatro, ¿sí? Significa que iremos a playoff,
¿sí?
Y ahí veremos si salimos segundos, cuartos, primeros, ya lo veremos. Pero ese objetivo de los primeros cuatro, creo que el Sitges es un club que tiene que apuntar a estar ahí sin duda en esta categoría.
Pues imagínate que tenéis un año muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Mm? Y se os da la opción de poder volver a División de Honor B.
Yo creo que te lo vuelvo a decir, yo creo que no estamos preparados. Al igual que el año pasado, no creo que estuviéramos preparados.
Ya.
Este año no estaríamos preparados de nuevo, por ahora, ¿eh? No sé si el año de la semana que viene vienen 20 jugadores, pues mira, vamos para adelante. Nosotros, yo y creo que tú también quieres estar en lo más alto posible. Pero es muy difícil tener un éxito deportivo si el resto de la estructura del club no te acompaña. Y la estructura del club incluye jugadores, incluye gimnasio, incluye instalaciones. Nuestras instalaciones deportivas, por ejemplo, muchas veces tenemos protestas de los equipos que vienen a jugar de afuera, digamos, porque no se corresponden por ahí con la división de honor B española, digamos, ¿no? Los de aquí, los de Cataluña, nos lo perdonan un poco porque somos un poco de la casa, ya saben cómo es Recife. Hace 15 años que estamos en una situación precaria y no se sorprenden. Hay gente que ha jugado en nuestro campo de arena, entonces nadie se sorprende de lo que se dice. Pero pues, equipos de Valencia o de otros lugares que vienen, ¿pero esto qué es? Bueno, mira, es un club así, somos así. Un poquito precarios ahora en el campo, te ganamos por ahí.
Sin duda.
No te descuides, que te vencemos.
Esto me viene muy bien para, y acabo con esto, preguntarte precisamente sobre Santa Bárbara y su futuro. Ayer estuvo aquí en la radio Pau comentando un poco la preocupación que hay en todos vosotros, ¿no? En la gente del Rugby Club Sitges, qué va a pasar con Santa Bárbara, cuánto tiempo os queda. Y bueno, no sé, te pregunto por esto, ¿qué sensación tienes tú como usuario, ¿no? Como parte de esa familia del Rugby Club Sitges.
No creo que vaya a decir nada que no haya dicho Pau, digamos. Nosotros estamos en una situación bastante precaria desde hace años. Yo entiendo que el ayuntamiento y, digamos, los inversores privados no tienen la culpa de que nosotros ahora nos estamos muriendo de éxito. No hay quien esperaba que el rugby prendiera en Sitges con esa potencia hace 30 años cuando cuatro locos armaron un equipo. Nadie lo esperaba. Pues ha sucedido.
Sí.
Ya tiene 30 años el club, es un club de éxito, un club que respetan los rivales dentro de Cataluña y fuera de Cataluña. Vienen equipos ingleses, franceses, argentinos a jugar con nosotros, a visitarnos, a tomar un tercer tiempo. Esto de las instalaciones es difícil. Yo entiendo que es quien tampoco tiene la culpa ni el ayuntamiento ni los inversores privados. No es, pues, es cosa nuestra, te diría, ¿no? Pero la realidad es que nosotros somos usuarios de Sitges, todos somos de Sitges y estamos expectantes a ver qué pasa con nosotros. Yo no sé qué va a pasar. Yo intento no meterme en toda la parte política, en toda la parte de la Junta, intento dedicarme al rugby. Estuve en un momento en la Junta hace años y es para ponerse muy nervioso. Lo que sí te puedo decir como deportista de varios deportes que he jugado en mi vida y en muchos clubes de muchos continentes del mundo, tres o cuatro continentes, he visitado haciendo diferentes deportes, es que lo que hay en Sitges es casi único. Un lugar donde los niños puedan venir a hacer deporte, donde estén cuidados y encerrados en un espacio, haciendo deporte, sanos, no hay en muchos lugares del mundo. Y esto se ha generado casi solo, sale de los socios y de los jugadores, no sale de ningún otro lado, sale del corazón. Entonces la precariedad en ese sentido a mí me hace sentir un poco orgulloso también. Si hemos logrado lo que hemos logrado con lo poco que teníamos, lo que haríamos con más, ¿no?
Sin duda.
Esto es lo que te quiero decir, ¿no?
Pues
es algo único, ojalá que no se pierda. Ojalá que sí te logre mantener algo así. Yo creo que a cualquier padre, yo tengo hijos, y a cualquier padre le gustaría tener un espacio donde pueda soltar a su hijo a jugar a hacer un deporte, él sentarse a tomar un café y saber que los valores y el espíritu que hay en ese lugar es de cuidar a las familias, cuidar a los niños, cuidar a los deportistas. No es tan difícil, no es tan fácil de conseguir, sin egoísmo, no es tan fácil.
Ha quedado claro, y una muy interesante reflexión para acabar. Camilo, gracias una vez más por atendernos, que vaya muy bien, se os felicita por este buen inicio de campaña y bueno, a seguir, como se dice en estos casos.
Bueno, muchas gracias, Pitu.
Gracias.
Cuando quieras.
Un abrazo. Buenas tardes.
Hasta luego.
Dos minutets i arribarem a 4:45 de la tarda. Camilo Hanglin, un dels membres del cos tècnic del Rugby Club Sitges, del seu primer equip, que, com dèiem, demà jugarà amb la Santa Bàrbara contra el Ver, el Barcelona Enginyers Rugby, a partir de 3:15. Pel que fa a la resta d'equips, dic que el sub-18 jugarà amb Badalona, amb el Rugby Club Badalona, ho farà demà dissabte a 1:15. El sub-14 jugarà amb l'Espartans de Granollers, ho farà demà dissabte a 11:15 del matí. L'altre equip sub-14 jugarà amb el camp del Buc demà dissabte a la 1 a 2:15. I finalment el sub-16 també visitarà la Foixarda per jugar amb el Buc. Ho farà demà dissabte a partir de les 3 de la tarda. Una mica de futbol sala també per comentar els partits de la jornada número 6 a la Lliga Vila de Sitges, partits que jugaran diumenge, dia 27, al pavelló de Pinsbens. A les 4 de la tarda, partit entre el Bar GSG Sitges i el Critical Football. A les 5, Gravesinha Team Prisma Futbol Club. A les 6, enfrontament entre el restaurant La Sínia i Vallpineda. A les 7, Atlético Orola 57, Penya Barcelonista. I tancant ja amb aquesta jornada número 6, l'enfrontament a partir de les 8 entre el Sucrense i la pizzeria Francesco. A la Primera Nacional Catalana, també de futbol sala, partit de la desena jornada, el conjunt de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges juga a casa, ho farà aquí a Pinsbens, aquest diumenge a partir de les 12 de migdia contra el Club Esportiu Sagrarenc. I dos apunts per acabar aquest primer bloc de repàs al cap de setmana esportiu, parlant de waterpolo, perquè a la Lliga Catalana de Primera Divisió Femenina es disputa la jornada número 6. L'equip femení del Club Waterpolo Garraf, que s'enfrontarà al Club Natació Tàrraco, ho farà a la piscina de l'Espai Blau a Sant Pere de Ribes, que és on habitualment juga els seus partits de casa, demà dissabte a partir de 8:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga Catalana Infantil Mixta, també partit de la 6a jornada, els més petits del Club Natació del Club Waterpolo Garraf, volíem dir, s'enfrontaran amb el Club Natació L'Hospitalet, també a la piscina de l'Espai Blau de Ribes, diumenge a partir de les 2 de la tarda. Són 4:05 de la tarda, seguim endavant, tornem al futbol, hem de fer prèvia ja de la 13a jornada, tant a primera com a tercera catalana. A la Primera Catalana grup segon, aquests són els partits, un únic partit, anava a dir un, no, però són dos partits per la tarda de demà dissabte, l'Alpicat Reus B a les 4 i a les 5 el Morell Lleida B, la resta diumenge a les 12. El Sant Cristóbal Santboià, també a les 12 el Sant Ildefons Vilanova, el Vistalegre EFAC Almacelles i el Rubí Vilaseca. Els tres que falten, tots tres, diumenge a la tarda. A 4:45, el Balaguer Jesús i Maria. A les 5, el Sobrense Aiguadols, que rebrà amb el Club de Futbol Igualada. I a les 5, també, el Viladecans Rapitenca. I en aquests casos, com diu el tòpic, s'haurà de fer bo el punt aconseguit la setmana passada, in extremis, però bon punt, com ja vàrem assenyalar el passat dilluns, al camp del Reus Deportiu B, aquest Sobrense que, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Rep a una Igualada millorat.
Molt millorat.
Com a mínim en quant a resultats.
Molt millorat, molt millorat.
D'ençà de l'arribada a la banqueta d'un vell conegut de la parròquia vilanovina, com és Dani Gimeno.
Sí, sí, sí. De fet, el Dani Gimeno ha jugat 3 partits amb el... Bueno, ha estat a la banqueta 3 partits amb l'Igualada, 2 partits a casa i un a fora. A fora va ser el camp de la Rapitenca i van empatar sense gols.
Sí, sí. De fet, de les 3 victòries, 2 han estat amb Dani Gimeno a la banqueta. Les 3 victòries que té l'Igualada, 2, repeteixo, han estat amb Dani Gimeno a la banqueta. Gimeno que dirigeix el seu primer partit amb l'Igualada a la 10a jornada, és a dir, en fa 3. Amb ell s'han aconseguit 2 victòries i un empat. Per tant, bons registres.
Sí, és que tenen en compte que fins aleshores havia aconseguit l'Igualada 4 punts i amb ell han aconseguit 7 punts en 3 partits. Amb això ho diu tot, ha canviat totalment la mentalitat de l'equip, doncs ara és un equip que se l'ha cregut, està incorporant algun que altre jugador, s'està parlant de més incorporacions.
S'ha parlat d'Adrià Alonso com futura incorporació, de moment Adrià Alonso, pel que sabem, no està encara al Castelldefels.
Sí, no, i segons m'ha arribat a mi, se menjarà els torrons a Castelldefels.
És a dir, que seria un fitxatge més per passat festes.
Passat festes,
de fet. En el cas que es produís, clar.
De fet, nosaltres, quan es parlava d'aquests dos jugadors, tant de Carlos Contreras com d'Adrià Alonso, dies després van saber que, doncs, Carlos Contreras sí que havia demanat la baixa, se l'havien donat, i doncs avui doncs no han dit. De fet, el club del premsa del Club de Futbol Vilanova, va dir el cap de premsa, doncs no l'ha fet, no ha informat de que ja Carlos Contreras fitxa pel Vilanova. Uh-huh. Era un secret a veus.
Això mateix, això mateix.
Perquè s'havia parlat molt. Com el secret a veus que el Adrià Alonso al final acabarà en l'Igualada. O no, ja veurem.
Però, tard o d'hora, però acabarà l'Igualada.
Però acabarà l'Igualada.
Aquesta almenys serà l'última hora, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, i doncs per això, però clar, en tot això, doncs Dani Gimeno està fent una feina molt bona, vindrà aquí amb tot l'equip motivat, sap com juga el Sobrens, perquè té fet la ve diverses vegades, i l'últim partit amb el Lleida estava a la banqueta, bueno, estava allà a la grada, perdó, veient el partit, i doncs té molta referència al Sobrens, i vindrà aquí doncs a mirar de sumar per a l'Igualada. Tant de bo doncs el Sobrens faci un bon partit i no el pugui aconseguir.
Parlant de fitxatges, tenim nova incorporació amb el Sobrens. De fet, ja en Josu Julián ens parlava diumenge passat que probablement estava al caure un central, però que encara no volia donar el nom perquè no estava del tot tancat. Doncs ja es pot dir, és un defensa central que es diu Omar Ruiz, procedeix del Masnou. La temporada passada va fitxar, o jugava millor dit, a la Fundació Hermes de la segona catalana. Per tant, Omar Ruiz, que ve a reforçar la defensa del Sobrens. Entenem que ve a cobrir una miqueta la vacant que de moment deixa Capa, que ja fa unes quantes setmanes que està lesionat, volíem dir, i de fet, bé, ja en varen parlar dilluns, no? Tenia aquesta nòmina important de jugadors que encara estan lesionats.
Sí, i per el que m'ha arribat a mi no podrà disposar ni en Marcos García ni en Didac, doncs aquest jugador, segur que no recuperarà aquesta setmana, doncs anirà bé aquesta aturada de la setmana que ve, doncs per a veure si almenys se pot recuperar ja abans d'acabar l'any, no? Tant un com l'altre, però per el que m'ha arribat,
jugadors com Josep Maria Mercè, que...
Tampoc.
Adrià Creixell, que... tampoc segur.
Tampoc m'han dit que es pot recuperar aquesta setmana, doncs, i a més, això se pot afegir la baixa de Lleri, doncs, per tarja.
És un mal de camp més per al tècnic del Sobrens, la baixa de Geri, que diumenge passat va veure la cinquena groga i, per tant, es perdrà el partit de diumenge. Parlant de lesionats, n'hi ha un jugador que fa molts i molts i molts mesos que està lesionat. I bé, el truquem, de fet l'hem trucat per preguntar-li com està, com es troba. De fet, ja el Josu ens va parlar d'ell la setmana passada, que ja està començant a entrenar, que la idea és que vagi agafant minuts un cop passat festes amb el filial, amb el Sobrens B. Ens estem referint a Marcos Espigado. Marcos, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
D'entrada et pregunto, com estàs?
Bueno, ja molt millor. Ja són 8 mesos ja que estic fora.
8 mesos?
De l'equip, i sí, bueno, ara el desembre faré 9, ja crec.
Déu-n'hi-do. Ara t'ho volia preguntar perquè, clar, han passat tants mesos que és molt fàcil per nosaltres oblidar la quantitat de temps que portes de baixa, però per tu no tant, evidentment, perquè és la persona que ho has patit a les teves pròpies carns. Com ho portes? Millor, suposo?
Sí, ara ja molt millor. Són les últimes setmanes ja, en plan, el genoll ja el tinc bé i el que em falta és una mica agafar ritme i... Bueno, tot això que he perdut durant aquests 8 mesos.
Està clar.
No només ha sigut a una cama, que han sigut a les dues també.
Déu-n'hi-do. De tots aquests mesos, el pitjor, Marcos, què ha estat?
La primera setmana, sense dubte.
Ja.
La primera setmana, bueno, la segona potser també, però bueno, ja és una miqueta més autònom, tot i que la primera setmana, clar, a casa, com si estigués un hotel amb la campaneta, porta'm això, porta'm l'altre,
ja.
Perquè és complicat. I després el tema de... començar un altre cop a flexionar la cama i estirar-la, que és una mica el treball de... va forçar una mica un altre cop l'articulació. Però, bueno, el bo és que cada vegada, bueno, veient la millora, pues, et sents millor i amb el pas del temps pues, cada vegada estàs més tranquil i penses ara sí que puc tornar, perquè, clar, el genoll com el tenia, dic, tornaré a jugar a futbol un altre cop o no? Però, bueno, ara estic amb ganes i gairebé preparat ja.
Clar, està bé això que dius, perquè evidentment quan un pateix una lesió d'aquesta magnitud, suposo, i ara ho has dit perfectament, Marcos, la primera pregunta, el primer que se passa pel cap és tornaré a jugar, tornaré a ser el mateix? Suposo que això t'ho vas plantejar moltes vegades, no?
Sí, tant que sí. I més ara que veus que tornes a entrar a l'equip i tal, i el nivell és alt, el nivell que hi ha d'entrenament i la intensitat és molt alta, i penses que has de treballar bastant per arribar a assolir, per almenys per poder competir amb els teus companys per la posició.
Uh-huh. Ara, el planning que heu fet, Marcos, quin és? Perquè segons ens va comentar el míster, és que vagis entrenant, vagis agafant ritme, que juguis també fins i tot alguns minuts amb el filial, és així?
Sí, és així, completament. D'aquí 2 o 3 setmanes ja tinc l'última visita al metge i hem d'anar a l'alta. És a dir, que potser l'últim partit de desembre o ja per gener directament ja començarà a agafar minuts i ritme amb el B i quan ja em trobi que estic al 100% i que puc competir, pues ara.
Uh-huh. És a dir, objectiu, recuperar-te bé, agafar el ritme de competició i començar ja a jugar amb el primer equip, perquè anava a dir, no, i fas falta, perquè ja veus quin rosari de lesions que sí, està arrossegant ara... l'equip, eh?
Sí, ara estem passant una mala ratxa, tal com... Bueno, el futbol són ratxes i ara ens toca una negativa que hem de superar, hem d'estar més forts, i que sí, tenim molt lesionats, però també tenim molta gent que ho pot fer bé, perquè a l'equip som pues, 24 o 23 i tots no estem lesionats, és a dir, hem de suplir baixes importants, però que tenim jugadors importants també que ho poden fer bé, igual o millor.
Perquè fixa't, diumenge passat a Cambrils hi havia mig equip a la grada, eh? Estàveu tu, el Marcos, el Didac, el Josep Maria, l'Adri...
Sí, sí.
En fi, gairebé per fer no diré un 11, no? Perquè evidentment no són tants, però Déu-n'hi-do. Com estàs veient els companys, Marcos?
Pues bé, bueno, a veure... Difícil. Sempre el futbol... Són ratxes i ara és obvi que estem passant una mala ratxa. És a dir, a nivell de resultats no ens estan acompanyant. Bueno, hi ha molts factors que ara no... Com per exemple la sort que no tenim de cara. I que, bueno, a poc a poc s'ha d'anar agafant. Perquè jo recordo que l'any passat vam començar molt bé la Lliga. És a dir, els primers partits guanyant i tal. Però després vam fer un baixón. Suposo i desitjo que aquest any sigui al revés. Que comencem malament i que després farem la pujada a la bona ratxa.
Home, estaria bé. D'entrada, sí. Diumenge us visita un Igualada que ha anat de menys a més, que d'ençà l'arribada del nou míster, de Dani Gimeno, doncs ha tret bons resultats. Seria important, no?, guanyar diumenge, bàsicament perquè l'equip també ho necessita, no? Ja va fer un bon empat l'altre dia a Cambrils, amb el Reus B, però l'equip ha de començar a tenir resultats positius d'una manera més continuada, suposo.
Sí, quan tingui la primera victòria estic segura que les altres ja vindran soles, però primer l'edifici és la primera, i aquesta setmana és una bona setmana per començar, però bueno, haurem de lluitar com cada partit, que no hi ha cap rival fàcil a aquesta lliga.
Uh-huh, sens dubte. Marcos, no pengis perquè hi ha el Toni també que et vol fer alguna pregunta.
Marcos, ja, bona tarda, escolta.
Bona tarda.
Més que res, que te recuperes el més aviat possible, que aviat te puguem veure amb el Sobrense, ja no bé, que bé te veurem, sinó a Malà, i que, doncs, m'imagino que la carta als Reis ho diu clarament. Aquest any el que demanes als Reis és que, doncs, tinguis un bon any que no has tingut aquest any.
I tant, perquè està clar que tinc moltíssimes ganes de tornar i sobretot d'ajudar l'equip a superar aquesta mala ratxa, diguem. Uh-huh.
Molt bé, Marcos, doncs agraïts de poder xerrar una estoneta amb tu. Bàsicament et volíem preguntar com et trobes i, en fi, que estàs ja, com aquell qui diu, a la recta final i ens alegrem moltíssim. Que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
Doncs 8, gairebé 9 mesos, Toni, el temps passa...
Volant.
Ho dic perquè és molt fàcil caure en allò de dir...
Per ell segur
sí,
que no.
Sí, al Sobrense hi ha un jugador que es diu Marcos Espigado.
Sí.
Però clar, com que fa tants mesos que no el veus, algú pot pensar que no hi és. Sí que hi és.
Sí que hi és,
sí. Que està recuperant d'una greu lesió. I bé, a poc a poc, com diu el jugador, potser fins passat festes que no comenci ja a agafar ritme de competició, en aquest cas amb el Sub-UB, però en fi, serà una bona notícia quan el Josu el pugui tenir ja a les seves ordres.
Sí, perquè a més ha estat un jugador que sempre doncs, ha portat bones coses a l'equip i doncs, és un jugador que es nota molt a faltar i més també amb tot el que doncs, està arrossegant el Sobrense de base, si això, doncs clar, és un jugador que fa falta, no? I a més, tenen en compte una cosa que per ell segur que se l'ha fet superpassat.
Llarguíssim.
Passadíssim,
clar.
I fins i tot més d'una vegada, estic convençut, que és molt jove, és diferent quan tens més edat.
Sí.
Però que un acaba baixar els braços, no? I dir, uf, sí, em sembla que no jugarem
potser,
mai més. Eh?
Potser no tant amb una persona jove com ell.
Clar, és molt
tot
jove.
Tot i que, evidentment, tu arribes a plantejar. Però, clar, no? Ostres, que... Bàsicament, seré el mateix, és a dir, podré fer allò que estava fent abans de lesionar-me. Suposo que el Coco... Clar, no para.
No para, no para
de treballar. En cas, el Marcos és jove i té, i té...
Sí, per això, que és molt jove, té molt camí per davant, però clar, jugar amb la intensitat que juga el Sobrense, i això, clar, segur que el jugador se l'ha pensat més d'una vegada.
Sens dubte. Són les gairebé 4:45 de la tarda. Deixem la primera catalana i anem ja cap a la tercera. Perquè el grup 12 de tercera catalana ja han previstos 3 partits per la tarda de demà dissabte. Són a l'Olivella, Sant Cugat, Ses Garrigues a 4:45, a 5:00 el Sant Pere Molanta Sitges i a 7:15 el Cubelles Calaf. La resta diumenge. A 12:00 el Martinenc Hortonenc, també a 12:00 el Riu de Bitlles Piera, la Noia Hostalets de Pierola, a 1:15 la Múnia Vegas, també a 1:15 el Sobrense Beca en rebrà la visita del Carme i tancant aquesta jornada número 13 el partit a 5:00 de la tarda a Sant Pere de Ribes entre la Juve Ribatana i l'Òdena. I el Sitges de Rafa Porras, que Toni buscarà una nova victòria fora de casa.
Sí.
L'empresa cada vegada diem que es va complicant una mica més perquè diuen que quan un està guanyant
tant
està més a prop de perdre.
Clar.
En el cas de Sitges estem parlant i ens referim de trajectòria fora, que és de moment on ha guanyat tots els partits.
L'ha guanyat tot, 6 partits, 6 guanyat, no? Ara jugarà el 7è, doncs tant de bo puguem sumar també i puguem parlar d'una 7ª victòria, no? No serà fàcil, tot i que la trajectòria del Volant a casa seva tampoc és per tirar coets, perquè doncs han jugat 5 partits.
Hi ha una mica de tot. Sí. Hi ha 2 victòries, un empat...
Un empat i 2 derrotes.
I 2 derrotes, sí senyor.
Per això t'he dit que no, tampoc és una trajectòria impressionant, no? És una trajectòria, com tu has dit, no? Que té una miqueta
irregular.
De tot. Irregular.
Irregular.
I que se pot aprofitar molt bé el Sitges, perquè a més... Tot i que les dificultats que té aquest camp de gespa natural, que ell està més acostumat a jugar, que els Sitges doncs, ve de gespa artificial...
De que el camp estigui en bones condicions.
Que estigui en bones condicions.
Una cosa és que sigui gespa natural o artificial, però bé, tant és. Si el camp està en bones condicions, a futbol s'hi ha de poder jugar. Una altra cosa és quan el camp no presenta bones condicions. Aleshores, tot es complica més.
Sí. A favor també es pot dir que doncs, jugues a la tarda, no té la humitat aquella assumida de la nit, que vas a jugar a les 12 del migdia i sembla que no, però encara el camp gespa natural encara està molt humit, allò, doncs jugues a la tarda, és diferent. I, no sé, jo tinc bastant bones sensacions que el Sitges pot treure un bon resultat. A més, també tenia en compte doncs, que el Sant Pere Molanta es basa molt amb la gent que... del filial, no?
Això deia el Rafa l'altre dia quan li preguntaves sobre el partit. Ell deia, bueno, veurem quin Sant Pere Molanta ens trobarem, perquè la cosa canvia molt quan està reforçat per jugadors del Vilanova o quan no. No oblidem que el Molanta, per aquells que no sàpiguen, és filial del Club de Futbol Vilanova i bé, a vegades jugadors del primer equip doncs, baixen a reforçar el Molanta, en aquest cas.
Sí, si n'hi ha 3 jugadors bàsics, no? del Vilanova, joves que reforcen el Molanta. Jo penso que 2 d'aquests, tant Valdosera com el Marcel, no crec que juguin demà. Potser l'Iker sí, però aquests 2 no, perquè tal com està el Vilanova, doncs ara... necessita d'aquests 2 jugadors i el Vilanova juga el diumenge a 12:00. Per això no crec que se la jugui el Vilanova de deixar aquests 2 jugadors que juguin al Molanta, ja ho veurem.
Ja veurem quin Molanta es trobarà als Sitges. De moment el que es trobarà és un equip que està 12è a la classificació, que té 14 punts, que ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 2 i ha encaixat ja 6 derrotes amb 21 gols a favor i 25 en contra. Al seu camp, ho hem comentat ara fa uns momentets, aquesta trajectòria de 2 victòries, un empat, 2 derrotes. El seu màxim golejador és Cristian Tosso, ha fet 6 gols i la temporada passada, bé, és un apunt aquest més d'allò de història i estadística, si es vol dir així, el Sitges va guanyar 2-4.
Sí, 2-4.
Un partit que em sembla que el Molanta va començar marcant. Sí, no sé si es va avançar per dues vegades.
Sí, en Denis.
Denis va ser l'autor dels dos gols.
De dos gols. Sí, sí. I que el Sitges va saber empatar i remuntar, no? Uh-huh. Doncs clar, en aquell moment un Sitges que estava doncs, en un moment de forma impressionant, a més, tenia que sumar de 3-3 per la necessitat que tenia vers els dos equips que estaven, o dos o tres equips que estaven per davant dels Sitges.
Anem a escoltar el que deia en Rafa Porres sobre el partit de demà al camp del Sant Pere Volanta, la conversa que van tenir la setmana passada amb el Toni sobre el partit, sobre el seu exequip. Doncs no escoltarem Rafa Porres perquè l'ordinador de moment diu no, no podem escoltar Rafa Porres, i quan l'ordinador diu no, doncs ja ens hi podem posar dempeus. En qualsevol cas, una visita difícil, i el Sitges, Toni, que buscarà aquesta setena victòria per consolidar-se en aquesta zona noble de la classificació. Fins on arribarà? Qui lo sa?
Ja veurem, però és molt interessant aquest partit, eh? Jo penso que n'hi ha moltes coses en joc. Una és, doncs, que per mi...
Home, jo diria, els dos que té abans... Anava a dir els dos, no, encara en quedarà un altre, però pensa que després de l'aturada... et ve aquí la Múnia.
Sí, clar, em ve la Múnia, i pensa que aquesta setmana la Múnia...
I acabes, crec, que al camp de la Martinenca, l'últim partit abans de festes.
I pensa que aquesta setmana la Múnia juga amb el Vegas, no?
La Múnia-Vegas, sí senyor, és un partit molt interessant.
Molt interessant. Per això jo penso que és molt interessant aquest partit pels Sitges, i molt interessant també per Rafa Porras, perquè és un partit, tot i que doncs, ell va estar un temps allà, és especial.
Especial.
Perquè juga amb els dos equips, l'ex-equip d'ell i el equip actual, que és la Unió Esportiva Sitges.
Doncs mira, ara sí que l'ordinador ha dit podem escoltar el tall de Rafa Porras, doncs vinga. Rafa Porras, sí, com veu el partit de demà al camp del Molanta?
Sí, partit complicat perquè bueno, no oblidem que el Molanta és a filial del Vilanova i clar, no sabem quin Molanta ens podem trobar, perquè no és el mateix que tinguin dos o tres jugadors del Primera Catalana que no els tinguin. Però bueno, intentarem agafar informació del Molanta. És un camp de gespa natural, serà difícil, és un derbi, si no és de comarcal, sí intercomarcal, i sempre hi ha el seu morro, pot jugar contra el Sitges, Molanta. Bueno, esperem que es vegi un bon partit de futbol i a veure si estem encertats i seguim la dinàmica que portem fora.
Partit especial per tu?
No, bueno, una mica sí, perquè és un club que li guardo simpatia. Jo tots els clubs que he estat bé, per diferents motius, les etapes comencen i acaben a tot arreu, i va acabar d'una manera una mica, sí que va ser un regust amarg, perquè crec que tant Arturo com jo vam fer una feina bastant bona, però bueno, el president va creure convenient pues, que canviar l'entrenador per X motius que ara tampoc entrarem, i ja està, no passa res, porta tancada. Ara estic al Sitges, estic molt content, i aniré ja pues, a intentar guanyar el Molanta com he fet amb tots els partits que porto des que estic entrenador del Sitges. No serà un motiu més especial. Sincerament, quan era jugador pues, sí que tenia aquesta ansietat, aquesta il·lusió, aquestes ganes, però ara com a entrenador tots els partits ens semblen difícils, i jo preparo cada partit amb la màxima il·lusió, i el Molanta no serà diferent.
Passa que és un equip molt irregular, no, el Molanta?
Bueno, són equips que són filials, és una mica un cas, hi ha una certa similitud amb el Sobrenc. El Sobrenc CB, vull dir, en funció dels jugadors que baixen, canvia molt el nivell. Tinguem en compte que tant el Sobrenc C Primera Catalana com el Vilanova Primera Catalana està en una categoria molt alta, molt exigente, i si estan a la plantilla de Primera Catalana són bons jugadors, i quan baixen pues, volen demostrar que es mereixen jugar al primer equip i volen agafar ritme, i són jugadors que marquen diferències a la categoria, amb la qual varia molt el Molanta, i en aquest cas estem parlant del Molanta, com podríem parlar el Sobrenc B, en funció dels jugadors que tenen al camp.
Doncs això és el que deia en Rafa Porra sobre el partit de demà, que en repetim, es jugarà a les 5 de la tarda de demà, recordem que aquest any el Molanta juga els seus partits dissabte a la tarda. I molt ràpidament recordar que a un quart d'una del migdia de diumenge el Subo B, Toni, s'enfrontarà al Carme. No sé si dic que és una bona ocasió per sumar 3 puntets més.
És bona ocasió, és bona ocasió. Tots els partits...
Compte amb el Carme, vull dir, no l'estem menyspreant,
Sí, no.
Que ningú però, ens... Però
és que el Carme no ha guanyat cap partit, al camp contrari, tan sols ha sumat un punt.
Ens agafem aquesta estadística.
Clar. Si mires això, doncs clar, és un partit en què el Sobrenc té que guanyar. Ara que no doni la campanada al Carme aquí.
I més venint de l'empat a Òdena, que sempre és un bon resultat, puntuar a Òdena.
Per això.
Tenint
per això.
No en compte clar. Quina és la situació.
Clar, el que passa és que el Carme ve de guanyar el Cubelles.
Sí, senyor.
I clar, això també motiva,
S'ha de tenir en compte. Uh-huh. Doncs a un quart d'una del migdia de diumenge amb aquest Sobrenc CB Carme. Són les 4:53.
anem fatal de temps, però en fi, culpa meva. Minuts finals d'aquest temps d'agenda esportiva, hem de parlar encara de bàsquet i d'hoquei patins. A la Lliga EVA de bàsquet, jornada número 9, objectiu número 1 del bàsquet Sitges, intentar trencar aquesta mini-ratxa negativa de 4 derrotes consecutives. Per fer-ho haurà de guanyar, o intentar-ho com a mínim, a Sant Adrià del Besòs, a la pista del Sant Adrià, al pavelló municipal de Sant Adrià del Besòs, diumenge, una hora un tant atípica, a les 11 del matí. No oblidem que el Sant Adrià és debutant a Lliga EVA, ha jugat les 6 últimes temporades a Copa Catalunya. Els precedents doncs no són massa bons. Les dues vegades que han jugat Sant Adrià i Sitges, les victòries han estat pel conjunt sanadrianenc, 74-71 a la Lliga Catalana d'EVA aquest passat mes de setembre, i a la que fou la final de la Copa Catalunya de la temporada passada, victòria de 20-75-55 per al Sant Adrià. Però això són històries passades i de ben segur que els jugadors del bàsquet Sitges tindran moltes ganes de trencar aquesta estadística negativa. Tenim ja el Mauro Pérez al telèfon. Mauro, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
D'entrada, com estàs per jugar diumenge?
Sí, sí, ja està. Han sigut 2 setmanes que he tingut una petita lesió, una microrotura filial a l'isquio, però ara ja està, ja estic a tope per diumenge, sí, sí.
El que se l'ha acabat, i així ens ho va dir l'Edu, és el pobre Roger.
Sí, la veritat és que fa qüestió de 2-3 setmanes, amb un entrenament, una jugada així una mica fortuita, se li mana una mica el genoll, i al final el pitjor dels pronòstics, no? La maleïda lesió dels genolls, dels creuats, dels lligaments creuats, i sí, sí. Segurament fins al tram final de temporada no podrà tornar, sí, sí.
En fi, una molt mala notícia, bàsicament per ell mateix, perquè és qui ho pateix, i per l'equip, perquè el Roger estava fent un bon inici de campionat, però com dèiem, Mauro, no sé si dir toca guanyar.
Sí, sí, bueno, fent un petit incís, això que deies del Roger, aquesta sí. Setmana ha vingut a entrenar un Manel Botí, un jugador del Ribes, i ja està fet, ja tenim el fitxatge fet, perquè clar, només teníem un base, que era el Nacho Velasco, i per tant ara amb el Manel, a partir de la setmana que ve, començarem nosaltres, i això ens ajudarà.
Doncs fantàstic. Sí, bàsicament. Perquè l'Edu també feia referència a que, bé, intentaria fer un fitxatge, que no és fàcil, perquè evidentment ara els bons jugadors estan col·locats, però bé, una bona notícia com a mínim la incorporació del Manel Botí, com a mínim per reforçar la posició de base.
Sí, sí, sobretot perquè només en teníem dos, i ara amb la baixa del Roger només en teníem un disponible, i és molt complicat a Lliga EVA estar en un base.
Diumenge, Mauro,
sí, diumenge.
Sant Adrià, el coneixeu perquè ja heu jugat recentment, veu jugar a Lliga Catalana EVA el passat mes de setembre, veu ser rivals també a la final de Copa la temporada passada, de moment 2-0 per ells.
Sí, la veritat és que cada vegada ens estem apropant més a la victòria, perquè si bé, com bé has dit, la primera vegada vam perdre per no sé si van ser 15 o 20 punts de diferència,
20,
ara
20.
Fa doncs 20 punts, fa un parell de mesos a 3 punts, i ara jo crec que és la bona, i sobretot no per la motivació de l'equip i trencar una mica aquesta dinàmica que tenim de 4 derrotes seguides. Uh-huh. I bueno, jo crec que més que res això, que és un equip que realment és de la nostra lliga, un equip que, com bé dius, és debutant i que té el mateix objectiu que nosaltres, que és la permanència. Per tant, jo crec que és un partit a vida o mort, perquè ficar-te amb cinc derrotes seguides i després et ve el quart, que és un dels capdavanters, jo crec que aquesta victòria ens donarà aire, que segur que l'aconseguim. Sí, sí.
Tant de bo, i acabo amb això, deia l'Edu la setmana passada, si no recuperem aquella intensitat de principi de temporada, sobretot intensitat a l'hora de defensar, ho tindrem complicat.
Sí, sí que és veritat que ens vam ficar 3 victòries, una derrota, i potser sí que ens vam deixar una mica anar i vam deixar de fer una mica les coses, i sí que és veritat que en alguns partits s'ha notat una mica de deixadesa i falta d'actitud i intensitat, i jo crec que si en els entrenaments, com hem fet aquesta setmana, apretem una mica més i donem tot el 100%, jo crec que les victòries arribaran, sí, sí.
Doncs tant de bo, ho veurem diumenge a partir de les 11, aquest Sant Adrià amb bàsquet Sitges de la 9a jornada amb la Lliga EVA. Mauro, com sempre, un plaer, moltes gràcies i bona sort per diumenge, sobretot.
Molt bé, a vosaltres, bon cap de setmana.
Igualment, senyor.
Adéu, adéu.
Vinga, i encarem ja la recta final d'aquest temps d'agenda esportiva. Parlant d'hoquei patins, tenim partidars. Demà dissabte, a partir de les 8 del vespre, amb la 10a jornada de la 2a catalana. Club Patí Monjos, Club Patí Subur, Sitges. Juguen perquè ens entenem, el líder, el Sitges, contra el segon classificat, 27 punts contra 24. El Monjos, que també ha guanyat els 8 partits que ha jugat, el Sitges n'ha guanyat 9, bàsicament el Monjos n'ha guanyat un menys perquè va descansar la setmana passada. Amb números, vostès mateixos, el Monjos ha marcat 64 gols, són 30 menys que els que ha fet el Sitges, i n'ha encaixat 20. Per contra, són 4 menys que els que han encaixat el Club Pati Sitges. Trajectòries similars, per tant, partit, com deia Carles Busquet, l'entrenador, per allò mesurar les opcions d'un equip i de l'altre per lluitar per l'ascens de categoria. Està molt clar que el Sitges i el Monjos són els dos clars favorits. Aquí podem posar també el Casal d'Esplugues, si volen, però entre aquests dos equips entenem que està l'ascens de categoria. Veurem què passa. Això serà, com dèiem, aquest diumenge a partir... Perdó, demà dissabte a partir de les 8 del vespre a la pista del Monjos. Mig minut i les 5, Toni. Gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé.
Ens en retrobem dilluns, el temps de descompte a partir de les 4 de la tarda. Desitjar-los, per tant, que passin un bon cap de setmana. Adéu-siau, bona tarda.